Molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui dimarts 8 d'abril del 2025 en l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que el desplegament del Pla de Salut de Sant Feliu implicarà a totes les regidories, al CAP, serveis socials i a la policia local. Diversos cossos participen en un simulacre d'incendi forestal a Santa Maria d'Oló. Els bombers de la Catalunya Central encaren la temporada d'incendis amb optimisme.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines comença el desplegament del Pla Local de Salut aprovat el passat ple de març i que implicarà a totes les regidories del consistori, al centre d'atenció primària i als seus professionals, a la policia local i com també a les diverses entitats codinenques. El pla es desenvoluparà durant els propers 3 anys i té per objectiu millorar diversos aspectes de la salut dels habitants, com també adaptar el sistema sanitari a la casuística actual del municipi. Després d'una llarga i extensiva diagnosi, la regidora de Salut Pública Maria Tur, acompanyada de la tècnica de Salut Pública Montserrat Vilardell, l'alcalde Pol Cabotí i el regidor Sandra Tomasa, Manel Rodríguez i Anna Maria Vilarrasa, va presentar ahir en públic la situació actual del municipi i les diverses accions per abordar els aspectes a millorar que s'han recollit en aquest nou Pla Local de Salut. Maria Tur explica la importància del pla.
Bàsic o important o essencial que un poble sàpiga com on ha de tirar en aquest àmbit. I el que acabem també de dir al final de la reunió i és on estem, que això és una pregunta que també ens fèiem, no? Ens hem adonat que tenim una sèrie d'àmbits molt coberts i uns altres totalment oblidats, i el Pla Local el que fa és aglutinar tota aquesta informació, estructurar-la i distribuir els recursos que tenim de la millor manera.
Com hem comentat, el pla serà transversal entre les diverses regidories del consistori, ja que les accions per millorar la salut general de la població impliquen la millora de diversos àmbits de competència municipal.
Bueno, hi ha una sèrie de regidories, com són l'educació i la salut, que són transversals, i és veritat que acaben afectant la part més de persones, que seria gent gran, joventut i infància, i sí que és veritat que la resta de regidors doncs, haurà de fer un sobreesforç per arribar a aquests objectius. Però com tot això, al final, aquestes 15 accions que m'ha explicat han sortit unes taules de treball, han estat meditades i consensuades, entenem que totes les parts faran el possible per assolir aquests objectius.
De les 15 accions presentades, en destaquen la regulació de la venda i el consum d'alcohol, sobretot a menors d'edat i adolescents, que va lligada a la nova ordenança de civisme i convivència que s'està redactant en el marc del nou Pla Local de Seguretat del municipi. Aquest fet implica que el cos de la policia local sigui un agent actiu del desenvolupament del Pla de Salut. El centre d'atenció primària, el CAP, no podia faltar en aquest pla. Com a mesura que l'implica directament, hi ha la posada en marxa de la prescripció social al mateix centre, una estratègia que busca receptar alguna activitat relacionada amb el municipi i el seu entorn per millorar la salut d'algun codinenc o codinenca en lloc d'una determinada medicació. Tur explica que el funcionament del CAP no és de competència municipal, però el que sí que ho és el fet de vetllar perquè el centre doni cobertura en tots els sentits a la població.
Sí que és veritat que el nostre objectiu és estar vetllant, que sí que és una de les competències d'un ajuntament, vetllar perquè el CAP doni o resposta a totes les necessitats que té el nostre poble. El nostre CAP funciona molt bé en una sèrie d'aspectes i en uns altres potser està més coix, i és aquí on nosaltres intentem des de govern pues, reunir-nos amb les persones responsables per demanar i sol·licitar que això es resolgui. També és veritat que hi ha una sèrie d'especialistes que no tenim a nivell de Catalunya i que serà difícil aconseguir, que pel nivell de població ens toca el que ens toca segons uns números i una planificació estructural que té ja Catalunya en si.
El pla també posa èmfasi a la cura de la salut mental i a la concepció de la salut com un factor que va molt més enllà de no estar malalt i amb molta importància de l'entorn i la comunitat. Es preveu que el pla es desenvolupi per fases fins al 2028 i es crearà una anomenada taula de la salut on els regidors i altres perfils tècnics es reuniran mínim un cop l'any per controlar el desplegament i valorar si necessita modificacions. Qualsevol ciutadà pot accedir al document del Pla de Salut al web de l'Ajuntament a un apartat nou precisament de salut que s'ha creat per mantenir informada a la població. anem cap al Moianès perquè ahir Santa Maria d'Oló i Avinyó van celebrar un simulacre d'incendi forestal on participaven diverses agències. D'aquesta manera, els diferents cossos treballen la coordinació entre ells. Ens ho detalla en Jordi Gibert.
L'exercici va començar a les 8 a Sant Vicenç de Vilarassau, una masia propera al límit amb el terme municipal de Moià, a Santa Maria d'Oló, i es va allargar fins a les 2 del migdia per diferents punts dels termes municipals d'Oló i d'Avinyó, a la comarca del Bages. Hi participaven els bombers, agents rurals, el SEM, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i les ATFs de les dues comarques. És el primer exercici conjunt que es fa in situ i la voluntat del Departament d'Interior és repetir-ho. El cas que han simulat era un incendi amb 900 hectàrees cremades, masies i nuclis confinats i un foc fora de control. Jordi Carrasco era sotsinspector dels agents rurals que estava al càrrec d'aquest simulacre i, a més, també és cap de l'àrea bàsica central. Donava els detalls de l'exercici.
S'ha intentat preparar un exercici el més real possible, com si fos un incendi que ens pot passar durant l'estiu. Per tant, despleguem les unitats amb la mateixa eficàcia o amb la mateixa voluntat que si fos un exercici real. Les unitats tenien molt poca informació del que aniria passant en cada moment. Això ho teníem els organitzadors. Per tant, ells actuaven i tenien la consigna d'actuar de la forma més real possible. Bombers igual, Mossos també.
De fet, com sol passar en un incendi forestal real, les ADFs van ser les primeres a arribar a l'origen del foc. Han començat remullant la zona i s'han adonat de les primeres limitacions. El seu president, el Bages i el Moianès, l'estanyenc Jordi Tort, creu que un exercici com aquest són molt importants per anar tots a una. Ho explicava a Ràdio 010.
Cadascú té molt clar el que ha de fer. Sabem que bombers són els que van als incendis, que per això són bombers, són professionals. Nosaltres estem per ajudar i per fer el que se'ns mani. Però el que està clar és que nosaltres estem per fer la prevenció, primera intervenció i ajuda a l'extinció. I el que estem fent des d'aquí és això, col·laborar perquè això altre dia passi entre les altres agències i amb bombers sobretot, perquè això la coordinació sigui màxima i la línia possible. I després està que els senyors que tenim a Barcelona ho entenguin o ho entenguin, però la gent del territori no hi ha cap problema, ni hi és ni hi serà.
A l'exercici d'aquest dilluns també hi ha participat una quinzena d'alcaldes de pobles més propers al simulacre, que han seguit l'evolució des del suposat centre de comandament.
Gràcies, Jordi. I seguim amb tu perquè després d'anys de sequera, els bombers encaren l'inici de la campanya d'incendis amb optimisme gràcies a les pluges abundants d'aquest últim mes.
Així ho manifestava el cap de bombers de la Catalunya Central, Santi Lleonard, després de participar en el simulacre d'ahir a Santa Maria d'Oló.
Doncs entrem en una campanya, doncs, a diferències de les que veníem aquests anys, el 24, 23, 22, entrem en una campanya que ja veurem com evolucionarà, perquè les campanyes són evolutives, igual ens entren diverses entrades de sud i ens posen a disposició el combustible d'una manera molt ràpida, però ara, avui en dia, doncs, estem en una situació d'optimisme pel que fa al que és a l'inici. Altres campanyes començàvem ja Setmana Santa, ja estàvem en una situació de molt risc, ara doncs, tenim una situació doncs, de relativa tranquil·litat.
Cal tenir present que el Moianès és una zona amb una gran superfície boscosa, aproximadament el 80% del territori és bosc. Per això, els serveis d'emergències van creure oportú començar aquest simulacre a Santa Maria d'Oló, a la comarca. A més, la geografia del terreny sovint dificulta els treballs d'extinció d'incendis.
El temps.
I traiem ara el cap per la finestra per portar-vos el temps de demà dimecres, en què tot apunta a una continuació de l'estabilitat que estem tenint aquests dies. Abans, però, comencem fent un repàs a les temperatures actuals. Tenim 14 graus a Sant Feliu de Codines, a Caldes de Montbui un grau més amb 15 graus, a Bigues i Riells del Fai també 15 graus, i a Moià i a Castellterçol tornem cap als 14 graus. Pel que fa a la previsió meteorològica de demà dimecres, ho dividirem en dues zones. Comencem per Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Vigues i Riells del Fai, amb una jornada protagonitzada per la mescla de sol i núvols que deixaran un dia parcialment tapat, però amb molta llum a la vegada. Els núvols seran presents durant tota la jornada, però deixaran passar bona part del sol, deixant així un dia molt clar i també molt càlid i molt allunyat dels dies de pluja que hem viscut durant el març. Pel que fa al cel i a la meteorologia en general de demà dimecres, aquesta serà molt estable i el dia serà força homogeni, amb moments només que sortiran de la mitja, amb sol directe i seran de manera intermitents. Aquest panorama deixarà unes temperatures força altes, amb màximes de 20 graus a Caldes i de 19 a Sant Feliu i a Vigues i Riells. Les mínimes estaran per sobre els 9 graus a tots els municipis, amb unes nits que segueixen sent prou fresques, però que ja han abandonat el fred de fa unes setmanes. I continuem i acabem, com sempre, pel Moianès, amb Castellterçol i amb Moià. Jornada molt semblant a les altres poblacions, amb un cel força tapat amb bandes de núvols prims que deixaran passar el sol durant bona part del dia. També molta estabilitat en tots els sentits, ja que no s'espera res de pluja, tot i que els núvols aniran fent-se més espessos cap a la posta de sol. Les temperatures màximes seran de 19 graus a Castellterçol i de 18 a Moià, mentre que les mínimes seran de més de 9 graus als dos municipis. I per acabar l'Eix 59 d'avui us deixem amb l'entrevista sencera que li hem fet avui al Territori 17 en Lluís Vilalta, director de l'Oncodines Trail, on hem valorat els 3 dies després d'aquesta jornada tan històrica tots els detalls viscuts a flor de pell i les emocions que encara duren després de veure materialitzat tants dies de feina. No us la perdeu perquè val molt la pena.
Sant Feliu de Codines va viure aquest dissabte una jornada històrica amb la celebració de l'Oncodines Trail, un repte esportiu i solidari per recaptar diners per la lluita contra el càncer. La xifra d'aquesta cinquena edició és espectacular, més de 230.000 euros aconseguits, rècord històric de la prova. Avui en parlem amb el seu director, en Lluís Vilalta, i en companyia també d'en Guillem Soler, des d'Ona Codinenca. Guillem, benvingut de nou, bon dia.
Bon dia, Isaac. Doncs sí, mira, pels que la vam viure per primer cop, aquesta cinquena edició de l'Oncodines Trail ens va deixar sense paraules i mira que treballo a la ràdio i això costa, eh? Ja no són les xifres, més de 1.600 participants, quasi 200 voluntaris i aquests més de 230.000 euros recaptats, sinó l'ambient i l'energia que des del primer a l'últim que hi eren allà presents et transmetien. En canvi, hi ha d'altres que l'han vist créixer, però suposo que aquest creixement exponencial que han vist els hi deu seguir posant la pell de gallina. Lluís Vilalta, director de l'Oncodines, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Però no, has pogut descansar ja o segueixes allò una mica accelerat després de les emocions que vam veure el dissabte?
Encara estem accelerats, tot i que tot es va posant a puesto la veu, tot es va recuperant, mica a mica, però encara estem motivats, molt motivats encara.
El titular de la crònica que vaig fer per una codinenca, jo vaig definir la jornada com a rodona, no?, on tot va anar genial. Ho comparteixes, això?
Sí. Sí, va ser rodona i, a més, arrodonida pel temps, perquè el temps pintava malament i el vam esquivar. Fantàstic, va anar molt bé.
Pels que esteu al darrere de tot plegat, també va ser una jornada molt llarga. Ens pots explicar per sobre què vas fer durant tot el dia, des que vas aixecar-te, des que et vas llevar fins que vas tornar a reposar al llit a la nit?
Mira, et faré un resum de divendres, dissabte i diumenge. Perquè,
3 dies, va, som-hi.
Sí, 3 dies. Divendres al matí, d'hora ben d'hora, vam fer sis grups de 2 persones que vam anar a recórrer tot el recorregut amb diferents trams, cada un, i per verificar que no hi haguessin arbres tombats, que no hi hagués alguna crescuda de riu, que no hi hagués algun tema que pogués afectar l'endemà a la prova. Això, divendres. Vam arribar a la tarda i ens vam dedicar a carregar les furgonetes i a preparar tota la infraestructura del dissabte. El dissabte al matí, a les 6 del matí, ens anàvem, bueno, a la nit vam anar a dormir 1:15, a les 2 ja estava despert, i a les 6 vam marxar cap a Caldes, començar a muntar tot el set de sortida. Vam muntar-ho molt ràpid, tot s'ha de dir. Caldes ens ho va posar molt fàcil. I després de Caldes vaig sortir de Caldes, vaig anar cap a Santa Eulàlia, a Santa Eulàlia vaig anar a l'Ametlla, de l'Ametlla vaig anar a la Garriga, de la Garriga volia anar al Figaró però no vaig tenir temps perquè havia de ser a la plaça, perquè, entre altres coses, era cap de tram de la plaça. Amb la qual cosa vaig estar des de les 12 muntant a la plaça fins a les 3:30 aproximadament, que vaig anar un moment a casa a dutxar-me per poder baixar perquè a les 4 arribaven els primers. I res, i des de les 4 fins a les 12 i mitja que vam acabar de recollir-lo a la plaça, vam estar allà. L'endemà al dematí, a les 9, m'anava a Sant Miquel d'Estarxa a veure que havien posat un cartell de paper, aviam si s'havia tret o no s'havia tret, que sí que s'havia tret, i després vam baixar, vam tenir un relax una miqueta al migdia per poder anar a fer una cerveseta a la plaça, i a la tarda, a les 6, ja ens hi vam posar un altre cop tots a recollir i endreçar tot el que havíem deixat escampat per aquí a la plaça i en diferents locals que ens havien deixat.
Déu-n'hi-do.
Sí, això va ser el cap de setmana intens. Ja no t'ho he allargat fins dijous, que va haver-hi el briefing, però el briefing va ser més plàcid.
Molt bé.
I, Lluís, com van anar evolucionant també les emocions durant aquest llarg dia que ara ens has explicat? Perquè jo et vaig entrevistar just després de la sortida i estaves allò visiblement emocionat, però com van les emocions? Va ser allò una mica muntanya russa o com vas anar?
Sí, és molt, la sortida és molt emotiva, és molt emocionant, perquè a més veus tota la gent allà i veus tot l'esforç de tothom que ha fet un esforç econòmic i ha fet un esforç entrenant i tots aquests que has vist aquests dies que han fet entrenaments els veus allà ja supermotivats, amb altres ganes, i tothom t'abraça, tothom està content. I és lògic que et transmetin emocions ells a tu i tu amb ells, perquè al final t'emociones com ells i t'emociones amb ells. Durant el dia, un cop ha començat la prova, comencen les preocupacions. Penses que això és una aventura molt bèstia, que fotre 1.600 persones per aquests mons, per 15 bueno, per 12 pobles i sense ni una sola cinta, bueno, penses que és una aventura que bueno, ja l'hem feta i ha funcionat. I que després, al final, només esperes que arribi l'últim. Tens unes ganes boges de que arribi l'últim perquè sabràs que tot ha anat bé. I aquell moment que arriba l'últim és quan et deixes anar i t'oblides ja de tot aquest patiment, perquè es pateix. Durant el dia es pateix. Des de la pell del director o dels organitzadors es pateix.
A quina hora va arribar l'últim, per curiositat?
A un quart de 12.
A un quart de 12, déu-n'hi-do.
Sí. No, però estava previst, eh?
Estava previst. Vull
dir, estava previst. Teníem unes previsions i s'hi van acostar bastant.
Molt bé. Com dèiem ara, un dels moments més àlgids va ser això, la sortida en una plaça del Font del Lleó de Caldes plena de gom a gom. Quina és la sensació, no?, en aquell moment, quan després de tanta feina materialitzada veus aquest moment tan especial, tan emotiu, tot a punt i comença tot, no?
És que en aquella plaça que s'hi fa l'Escaldàrium, que és una plaça emblemàtica, que a més és molt bonica, que a més, a part que és molt bonica, l'han deixada espectacular, i que té aquell que és com tancat allà dins és, i que cap tant de gent, és molt maco, molt bonic. És una sensació molt agradable. La sortida de l'any passat va estar molt bé, perquè estàvem a Vigues, però era un espai molt més obert, i no et donava tant la sensació de por com et feia aquesta plaça tan plena que et feia. Molta impressió, impressionava molt, i vam comentar-ho amb l'alcalde, que era impressionant, només posen més gent per l'Escaldàrium, és espectacular, la veritat és que molt bé, molt emocionant, molt xulo, ens va agradar molt.
I Lluís, m'agradaria destacar també la feina dels voluntaris, no? Tots els que hi participeu ho sou, des de tu com el cap visible de l'organització fins a l'últim allò, el que talla les taronges pels avitollaments. Creus que un dels èxits de l'Oncodines és també aconseguir aquesta implicació desinteressada de la gent?
Sí, perquè voluntaris ho som tots, però tots som importants. I tu ho deies, tant jo com el que talla les taronges, tots som importants, perquè no sabeu la quantitat de taronges que han arribat allà. Però vull dir, a part d'això, sense voluntaris seria impossible aquesta prova. No es podria fer. No, necessitem voluntaris de tots els pobles. La gent necessita, quan arriba a un lloc d'avituallament, tenir algú que li tingui un somriure, que l'animi, que l'esperoni a seguir, que li dongui aigua, que li dongui beguda isotònica, que li dongui alguna cosa per menjar, i que l'encoratgi a seguir, no? Això és molt bonic, i això es aconsegueix amb els voluntaris. I llavors, quan arriben a la plaça, que arriba tothom, aquí necessites una quantitat de gent espectacular, i a l'hora del dinar al Figaró també. I és una conjunció de gent, que som aquests 200 i pico en total, que ho fem tant de gust com els que participen, amb la mateixa il·lusió, amb les mateixes ganes, i el que fa de voluntari, fa de voluntari, i el que participa, participa, i ja està.
I també van ser molt importants una mica els perfils més tècnics, no?, que van estar tancats tot el dia allà al centre de coordinació de l'Ajuntament de Sant Feliu, que es van assegurar bàsicament que tot sortís bé. Quin privilegi, no?, comptar amb gent tan bona i tan implicada.
Sí, home, la veritat és que l'organització, tothom té un perfil i tothom aprofita les seves capacitats tècniques per aportar-les al repte. I el cert és que tenim uns personatges al centre de coordinació que a més a més són uns friquis també del tema de control i saber on està un equip i si ara aquest equip ho fem. I ho fan perfecte, a més a més, i disfruten fent-ho. També pateixen moltíssim. Però és una sensació diferent, no? Ells viuen d'una altra manera, ho viuen des d'allà dalt i tenen les emocions igual que nosaltres, però quan veuen que poden corregir un que s'ha equivocat, un que ha marxat cap aquí, espera que em mou. Perquè ara mateix m'acaba de passar un camió pel costat.
Ho sentíem alguna cosa de fons, un remor de fons. Sentit, sí, sí. Però no t'hem perdut aquest cop, endavant.
Vale, doncs res, això que et deia, que el centre de coordinació és el motor de la festa. Sense aquest centre de coordinació no ens podíem atrevir a fer el que hem fet. Que és la primera vegada que es fa, una prova així, amb tantíssima gent de tan recorregut i sense cap cinta de marcatge, és la primera vegada que es fa. Oncotrail va provar, muntant, i va deixar de fer-ho.
I en aquest cas ha funcionat bé?
En el nostre cas estem encantats de la vida, funcionant molt bé.
Molt bé. Com digeriu també des de l'organització aquesta crescuda tan gran que ha fet l'Oncodines amb aquestes 5 edicions, no? Aquest creixement tan espectacular amb 5 anys?
Bueno, mira, la solidaritat és una força que té el poble català i que ho portem una miqueta a córrer per les venes, no? Jo crec que això, acompanyat de que hem mimat i cuidat a tots els voluntaris, hem mimat i cuidat a tots els participants, sempre intentem que estiguin contents, que estiguin feliços, que disfrutin de la prova, els hi busquem els millors recorreguts, els hi busquem uns espais inigualables perquè disfrutin de la prova. I tot això fa que un s'ho digui a l'altre i que s'animin a participar.
I Lluís, amb tot això que hem comentat ara, segurament l'estrella són aquests més de 230.000 euros recaptats, no?, que al final és per el que es fa tot això, que aniran íntegrament a la lluita contra el càncer. Esperaves aquesta xifra tan grossa, que encara pot créixer, eh?
No, que encara pot créixer no, que creixerà. Que creixerà, segur que creixerà, seguríssim que creixerà.
O sigui que ja t'ho esperaves una mica, no?, que aniria per aquí?
Bueno, no, quan vam començar no que m'ho esperava, ho volia, ho desitjava, ho vam diagnosticar, vam dir que ens faria gràcia fer 250 equips i 250.000 euros. Els 250 equips els hem superat, els 250.000 euros no encara, però, i no sé si els superarem, però si no, possiblement ens hi costem. Per tant, creixerà el dia 11 de maig, tothom ha de venir a Sant Feliu a veure què passa amb aquest donatiu, perquè fins a 11 de maig, al moment que s'acabi la petita Oncodines, amb els mateixos nens, o com sigui, farem el donatiu final, tindrem la quantitat exacta dels diners que es donaran. Per tant, el 11 de maig és un dia a apuntar les agendes. Migdia, més o més.
Molt bé. Digues, Guillem, perdona.
Sí, no, anava a dir, ja per tancar això, sí que és molt aviat encara, no només fa 3 dies d'aquesta Oncodines, però l'Oncodines de l'any vinent, la 6a edició, ja va agafant forma o com està això?
Mira, podria dir que sí, però també et podria dir que n'hem de parlar encara, però et podria dir que sí.
Doncs
podria dir que sí, perquè ja hi ha coses pensades i ganes n'hi ha moltes, perquè hi ha ganes, i llavors hem de veure per això com ho enfoquem i de quina manera es fa tot plegat.
Ho anirem veient. Ens apuntem primer aquesta altra data, l'11 de maig, el dia de la petita Oncodines, quan ja es donarà per tancada aquesta 5a edició i es coneixerà també la recaptació. Lluís Vilalta, director de l'Oncodines Trail, moltíssimes gràcies per la feina feta i per dedicar-nos uns minuts avui aquí al Territori 17. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió. Moltes gràcies.
I
I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellarsol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a les xarxes socials, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip a la redacció i tenim en Jordi Gibert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha estat parlant, el Guillem Soler. Moltes gràcies i ens escoltem demà.